hem fet l'any passat i l'anterior, en els diàlegs Història Urbana i Patrimoni hi ha d'haver-hi l'ocasió per mostrar en primera instància els resultats de les recerques en marxa al museu. Recerques que, com és obvi, si la ciutat té 2 mil·lennis i la ciutat té múltiples enfocs per mirar-se-la, també cobreixen aquests 2 mil·lennis i els múltiples enfocaments per mirar-se-la. Segon motiu, el tema de la moneda. Tema fonamental. El valor del valor. Una qüestió clau a la qual properament també tindrem aquí el doctor Albert Estrada, que ens parlarà d'una altra època, ens parlarà de les seques o del paper de l'emissió de moneda en les seques barcelonines en temps, diguem-ne, des de l'edat mitjana fins a temps bastant recents. Ell també s'ha dedicat a la moneda falsa, per cert. És que és una altra cosa prou important, perquè precisament pel valor que té la moneda falsa és un factor clau en l'alteració del valor de la riquesa en circulació. De manera que, juntant les dues qüestions, una és que en la història de la ciutat la perspectiva des de la moneda és una perspectiva que voldríem poder anar completant i consolidant des de temps antics fins a temps recents, i el fet que aquesta recerca relacionada amb l'ordenació dels fons del museu, el nostre espai de conservació i restauració Zona Franca, doncs se li vam demanar a Montserrat Verdun, que treballa fa temps la moneda del Baix Imperi, si podia fer-nos una presentació del treball en curs. Montserrat Verdun és llicenciada en Història, en Història Antiga i Arqueologia, per ser més precisos, i en Antropologia. I dins dels seus treballs de recerca, amb els treballs de doctorat i de postgrau, doncs s'ha dedicat a aquesta circulació monetària en temps imperials a tota aquesta àrea de la península Ibèrica, i ho ha fet a partir de les troballes que hi ha hagut a la nostra ciutat. No és doncs ni el primer treball que fa ni la primera vegada que en parla, sinó que, i en això també doncs és el motiu pel qual som aquí, la seva trajectòria i les necessitats del museu han coincidit reiteradament i ja estan donant doncs tot un seguit de fruits, que si per un costat hem de poder mostrar aviat sistemàticament, ja sabeu que estem treballant perquè algun dia les col·leccions es puguin consultar online, doncs si algun dia s'han de poder treballar sistemàticament, d'aquesta positivitat classificatòria en trauríem poc rendiment si no hi hagués alhora aquesta reflexió àmplia sobre el paper de la moneda i de la moneda falsa en diferents moments, en aquest cas en concret a Barquino. I em sembla que val més no robar-li temps i que comenci i ens ho expliqui. Moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies. No voldríem començar aquesta conferència sense agrair a tots vostès la seva assistència i fer també tota una sèrie d'agraïments que, més que protocolaris, ja són de caràcter personal. Primerament al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, que és qui ha permès i ha facilitat l'estudi, el material i el fotografiat de les peces que il·lustraran aquesta comunicació, i també per l'oportunitat de presentar aquesta conferència dins dels diàlegs d'Història Urbana i Patrimoni. Tanmateix també al Gabinet Numismàtic de Catalunya, concretament les doctores Marta Campo i Maria Cluà, doncs pel suport i el préstec del material fotogràfic, bibliogràfic, que com sempre han aportat, que també documenten per aquesta conferència, com veurem. I també, no per últim, ni menys important, evidentment, el Servei d'Arqueologia i Restauració de l'ICUB i el Servei de Restauració del propi museu, que se n'ocupa d'una part que és bastant invisible, com és el catalogat de les, com és la restauració de les peces, que ens facilita molt la feina de catalogat. Al llarg d'aquesta conferència veurem algunes de les monedes falses que han estat trobades a la ciutat, però aquest no és un estudi tancat. Primerament perquè és impossible a hores d'ara encara parlar de tot el circulant. Hi ha més de 12.000 monedes que han estat exhumades a la ciutat. S'està fent la classificació, s'està fent l'estudi, però això entra dintre d'un projecte molt més gran que és una tesi doctoral, que està en marxa i esperem acabar-la també algun dia. I també perquè Barcelona és una ciutat en la que contínuament s'està excavant i ampliant també el coneixement que es té de la ciutat. Tot i que la conferència es basa principalment en les monedes exhumades a la ciutat, no totes les peces que veurem a la conferència ho són, principalment per dos motius. Primer, perquè la moneda de l'excavació sol ser una moneda molt gastada i és molt difícil, és molt complicat trobar exemplars en bon estat. I també perquè sovint no hi ha representació de totes elles. El que trobes en les excavacions de la ciutat és el material que ningú vol recollir, aquell que s'obliden perquè realment té un valor molt petit. Trobem molt poc, per no dir pràcticament gens, or i plata tampoc. Per tant, el que trobarem són bronzes molt rodats i que són majorment els que il·lustren. L'esquema de la conferència serà una mica parlar de la moneda falsa d'època antiga, la centrarem sobretot en època romana, tot i que en moments puntuals podem cronològicament endavant una mica enrere. Veurem què es considera falsificació, què no, els tipus de falsificació que hi ha, les maneres també de distingir-les i les tècniques de fabricació que s'utilitzaven a l'antiguitat. Acabarem parlant, com és evident, de la moneda que s'ha trobat a les intervencions de la ciutat. La moneda, diguem-ne, oficial s'inicia en el segle VII abans de Crist a la Lídia, que és aquesta zona d'aquí, i posteriorment s'extén per Àsia Menor i les diferents ciutats i colònies gregues. Des del segle VI abans de Crist, la moneda es crea en el segle VII, des del segle VI ja es detecten els primers exemplars falsos. Aquesta colònia que tenim a la península, a Emporium, es documenten a partir del segle IV abans de Crist. I aquestes monedes estan circulant al mal numerari oficial. Com es detecten les falsificacions? Doncs solen detectar-se pels errors que es cometen en la seva fabricació. Sobre quins metalls es falsifica? Doncs majorment es falsifiquen les monedes d'or i plata, que són els metalls nobles, doncs són aquells que proporcionen menor benefici, ja que anem a fer-la, fem-la una miqueta gran per poder obtenir més guany. Parlarem breument dels metalls utilitzats a l'antiguitat per encunyar moneda. Les primeres amonadacions gregues, els grecs, utilitzen un sistema monetari que es basa en dos metalls, l'electre, que és una aleació d'or i plata de la qual se'n fan unes poques encunyacions, i la plata de la qual s'amoneda profundament. Els romans, i en època republicana, continuen amb un sistema basat en dos metalls, però els metalls en els que es basen són la plata i el bronze. Això en època republicana no serà fins a època imperial, en època d'August, que s'instaura un sistema basat en tres metalls, un sistema trimetàl·lic i les equivalències respecte a ells. Els metalls són els que poden veure aquí l'or, la plata i el bronze. Sobre el bronze, a més, es faran tota una sèrie de divisors més petits i s'assajaran nous aliatges, com és l'or i calc, i a partir del Baix Imperi, el billó, que és una aleació de bronze amb plata. Què entenem per moneda falsa? Per moneda falsa entenem aquelles peces monetàries que imiten els tipus coetanis, però que són produïdes o que es produeixen fora de l'àmbit oficial. La moneda és monopoli de l'Estat i és a l'antiguitat un gran instrument propagandístic i d'afirmació del poder dels emperadors. Per tant, no tothom pot encunyar moneda, és només l'autoritat emissora qui té el dret. És una prerrogativa, és un dret de l'Estat i això es castiga. Arribats a aquest punt, cal distingir aquella moneda que ha estat fabricada per a l'obtenció de guany econòmic, que serà pròpiament l'activitat dels falsaris, de les imitacions d'or, plata, però sobretot les de bronze, i de les emissions dels usurpadors. Els tres tipus d'emissions són considerades monedes falses perquè han estat produïdes fora de l'àmbit oficial, per tant, han estat produïdes al marge de l'Estat, per la qual cosa, tècnicament, són falsificacions. Ara bé, la seva producció és molt diferent. El primer cas, que és aquella moneda fabricada per l'obtenció de guany econòmic, és pròpiament, com hem comentat, la producció dels falsaris, que de manera conscient perpetuen l'engany defraudant l'Estat i els usuaris. Majorment es falsifiquen els nominals més corrents, no els nominals més grans, sinó els nominals més corrents perquè és més fàcil colar-ho. i són aquells d'or i plata. Doncs, com hem comentat, proporcionen major benefici. El cas de les imitacions, a diferència de les falsificacions de l'activitat falsària anteriorment descrita, les imitacions monetàries no tenen intenció de frau o engany, doncs el seu pes i la seva llei són els mateixos que els de la moneda oficial, i això és precisament el que els diferencia de les falsificacions. Les imitacions es donen sobretot a l'inici de la pràctica monetària, quan alguns tallers copien la tipologia i la metrologia de les monedes que tenen més reconeixement. A títol d'exemple, en la península ibèrica tenim aquestes imitacions que els ibers fan de les emissions d'Empòrium durant els anys de la Segona Guerra Púnica, com poden veure són aquestes d'aquí. O un altre exemple serien les primeres emissions dels pobles germànics que fabriquen monedes d'imitació en or i també esporàdicament en plata. Són tipus semblants als tipus oficials, tot i que quan ja has vist una mica de moneda la reconeixes bé la imitació. És una mica més senzilla, però el pes i el llei és exactament el mateix. Una qüestió diferent són les còpies de numerari de valor baix, com és el cas de les imitacions dels bronze romans. Aquestes preses també es produeixen fora de l'àmbit oficial, per la qual cosa tècnicament també són falsificacions. Però la moneda de bronze respon a un problema molt més complex. Aquestes imitacions de bronze es donen en períodes on el numerari es rarifica, es torna realment molt escàs, i són produïdes per poders públics o privats amb la finalitat d'obtenir quantitats suplementàries de moneda per circular. Aquestes imitacions apareixen en períodes molt concrets i amb un règim de circulació més o menys restringit, i és un fenomen que no es dona a tot l'imperi, sinó en unes zones també molt concretes com és a Hispània, la Gàlia, Britània o el Linès Germànic. Com la reconeixen? Doncs ara veurem tota una sèrie de característiques, però les monedes que majorment es produeixen són aquells prototips que tenen més acceptació o que simplement més representació tenen en la circulació monetària. La tècnica que s'empra per fer aquestes imitacions de bronze és lleugerament diferent a la dels tallers oficials, per això tenen tota una sèrie de característiques que les identifiquen. Primerament, tenen aquesta és l'emissió oficial, aquestes dues serien imitacions. Són uns tipus lleugerament més petits. Moltes vegades això fa que la llegenda no quedi inclosa dintre del flam, perquè no cap, simplement no cap. Aquest estil és de vegades tosc i esquemàtic, tot i que hi ha imitacions molt bones, realment dubta si és o no una moneda d'imitació. I el que sovint presenten també són les llegendes amb certes irregularitats epigràfiques, s'equivoquen amb alguna lletra, la obvien o simplement la posen del revés, petites cosetes d'aquestes. El tercer cas d'una moneda entesa com a falsa és el cas de les emissions dels usurpadors. Els usurpadors són personatges, de vegades grups, que obtenen i mantenen el poder per la força i sense autorització. Els usurpadors utilitzen la moneda, igual que fan els emperadors, com a mitjà de propaganda i legitimitat, al marge del poder emissor que està erigit en aquell moment. Sovint copien tipus i llegendes de les monedes oficials i, com en el cas de les imitacions, el pes i la llei que ells utilitzen són iguals a la moneda oficial. Però com que les seves emissions són produïdes fora de l'àmbit oficial, tècnicament també han de ser considerades moneda falsa. Durant l'imperi romà, la usurpació fou endèmica, sobretot a partir de la crisi del segle III, quan s'arriba a una inestabilitat política que ja es converteix en un fet més o menys habitual. Però alguns d'aquests usurpadors, amb el temps, esdevenen també emperadors legals. Alguns fins i tot formen dinasties. I altres, pobres, doncs passen a millor vida, que són morts per la Guàrdia Pretoriana, per els propis soldats o inclús es suïciden. A inicis del segle V serà un usurpador el que protagonitzarà un episodi molt rellevant per la ciutat de Barcelona. Aquest és Màxim Tirà, del qual parlarem a inicis del segle V. Passarem a parlar ara de les tècniques que s'utilitzen per fabricar les monedes. Parlarem de la fabricació oficial i també veurem com els falsaris fan i creen aquestes monedes. De fet, imiten les tècniques també. A l'antiguitat s'utilitzen bàsicament dos mètodes diferents per l'obtenció de moneda. Una és la fosa i l'altra és l'encunyació. La fabricació de monedes per fosa, que és aquesta que expliquem ara, és de les tècniques més senzilles. No requereix gaire esforç ni gaire personal qualificat i amb una operació ho tens tot. Amb un sol operari ho pots fer tot. S'utilitzen bàsicament dues tècniques, el de la cera perduda, que és una tècnica prou universal i més senzilleta, o majorment, que és la que majorment s'utilitza a través de mollos d'argila o de pedra que duien impresos en negatiu els tipus de la moneda. Sobre aquests tipus s'abocava metall líquid o bé en gra i s'escalfava. A través d'una única operació, el metall es convertia ja en moneda. Les monedes romanes de bronze es fabriquen exclusivament amb aquesta tècnica fins al 217 abans de Crist. Aquesta tècnica, però, és definitivament abandonada en el 211 abans de Crist, en l'any en el que la República Romana comença amb l'encunyació de peces de plata i també de bronze. La fosa, però, com a procés per l'obtenció de moneda, continua en mans falsàries, tot i que, com hem vist, la República l'abandona en el 211 abans de Crist, i els falsaris amoneden profundament amb aquest mètode, tot i que amb tècniques una mica més rudimentàries i a més petita escala. Com ho fan? Doncs realment no es compliquen. Les monedes són falsificades prenent com a models monedes que ja estan encunyades, monedes que troben en el circulant, i ho imprimeixen damunt d'un motlle d'argila. Aquesta qualitat de les monedes obtingudes per fosa realment és molt mediocre, molt baixa, però que quan les coles o que les fa circular amb d'altre numerari passen bastant desapercebudes. Les troballes falsàries han donat una gran varietat de motllos que permeten deduir que no només hi havia una sola manera de falsificar, sinó que hi havia moltes i una gran varietat de motllos. Com poden veure a la diapositiva, d'una sola peça, inclús de més, verticals, horitzontals, o sigui, hi ha una gran varietat. Si s'observa detingudament el camp i el relleu de la moneda, es poden detectar les imperfeccions pròpies de la tècnica de la fosa. Algunes de les característiques que ara explicarem les podrem veure reflectides en aquestes dues monedes. Són dos asos de Claudi I, un d'ells encunyat, que és aquest d'aquí, i l'altre fet per fosa. Diguem-ne que la qualitat de les monedes és ja evident. En la fosa manca una gran nitidesa en les arestes, sobretot, del relleu. És una peça que apareix com molt gastada, moltes vegades poc definida. Sovint també, en la superfície, es veu la porositat del material que ha servit com a motllo. I també, com a efecte del retraïment del metall quan aquest és refredat, es veuen els tipus més petitons. El cap de Claudi, encunyat, és lleugerament més gran que aquest tipus de Claudi fabricat per fosa. Això es deu, com hem comentat, al metall que quan es refreda es retrau. L'altra tècnica, contràriament a la tècnica de la fosa, tenim l'encunyació, que ja implica una especialització i una tecnologia molt més sofisticada. La dificultat de l'encunyació radicava en aconseguir la perfecció tant en el gravat com en l'encunyació, sent necessaris estris específics per encunyar les monedes i més espai per realitzar la fabricació. L'encunyació és el sistema més antic que es coneix per fabricar moneda i en època antiga es fa a martell. De fet, es farà a martell fins ben bé al segle XVI, que ja es comencen a utilitzar els primers enginys. Per encunyar una moneda es necessiten dos encunys independents un de l'altre. En aquest petit croquis poden veure, en aquest petit esquema podem veure el procés i part del vocabulari que utilitzarem. L'encuny inferior estaria enclavat a dintre d'una pila monetària i el superior seria lliure. Aquests encunys ja porten gravat el tipus monetal que imprimirà la moneda. Entremig es col·loca el cuspell, que en principi està buit, i que un cop hi hagi rebut el cop de martell, imprimit en els relleus, doncs es converteix en moneda legalitzada. La trobem en els textos més antics sobre el procés de fabricació monetària, realment és molt escassa i mai es refereix al procés complet. Trobem alguns gravats, algunes il·lustracions que han arribat d'època antiga. D'instruments utilitzats per fer la tècnica, per crear monedes, el trobem aquest denari de Carícius del 46 abans de Crist, on aquest frontó que es va trobar en una estela funerària del segle I abans de Crist. Pròpiament la manera d'encunyar ho trobem en aquesta moneda de Paestum de l'any 89, on aquest relleu commemoratiu del segle IV, on es veu un parell de treballadors de la seca que encunyen moneda. Hi ha també un fresc que ha estat una mica discutit de la casa dels Veití a Pompeia del segle I, que, tot i que sembla que reflecteix el procés monetari, en alguns autors que diuen que bé, no seria realment que el que reflectiria seria el procés monetari, sinó un taller d'orfebreria. La veritat és que la similitud de tècniques és bastant semblant a la qual cosa perfectament podria també semblar, també ser. En la falsificació per encunyació es falsifiquen tant els encunys com els cuspells. Els encunys, que són aquests que poden veure aquí, és la part més complexa de tot el procés. Cal una preparació al gravat de les imatges i les inscripcions i per tant necessites un personal especialitzat. No tothom sap fer i pot arribar a aquesta perfecció. Les troballes de material ens demostren que hi havia tota una escala de sofisticació amb multitud de mètodes per fabricar els encunys, passant des de contractar gravadors que fessin els negatius de la moneda, o sigui, gent ja realment especialitzada, gent tècnica, fins a utilitzar punxons que obtindrien directament d'una empremta d'una moneda oficial, una empremta d'una moneda que circulava, que és un mètode molt més senzill. La tècnica de vegades és tan bona que realment s'arriba a dubtar de si realment els encunys que es troben fora de context arqueològic són falsos o pertanyen a veritables encunys. La vida útil d'un encuny en ús es limita a pocs dies i els encunys espuris, perquè són tractats d'una manera una mica més especial, o sigui, amb condicions més extremes, doncs durarien una miqueta menys. La producció que es podria fer amb aquests encunys seria d'unes 5.000 a 10.000 monedes, aproximadament. Aquí hi ha diferents criteris segons els autors. Un exemple de troballa falsària la trobem en els encunys de Calahorra. Aquí es va trobar tot el kit complet d'uns falsificadors. Es troben dues parelles d'encunys, que són aquestes peces més grans, i fundes per protegir-los. Tot això estava ficat a dintre d'un calder de bronze. L'anmolat de l'ocuspell és l'esfera o disc fragment de metàl·lic que té un pes i una llei determinada i que un cop encunyat es converteix en moneda. A l'antiguitat es pot obtenir de diferents maneres. Una de les maneres és per fosa, a través de motllos, amb barres cilíndriques, com si fos un fuet i vas tallant petits trossets. Un fenomen que es dona sobretot en el sud peninsular és la reencunyació sobre monedes ja bastant gastades, aquí en principi no es dona, i ja en èpoques posteriors, en època medieval i moderna, el que es fa és que es retalla la planxa per obtenir aquest cuspell. Això en època antiga no pot ser, perquè la moneda realment és molt gruixuda. Perquè realment tingui sentit la falsificació, a més de falsificar els encunys, s'ha de falsejar el metall dels cuspells. Maneres de fer-ho. Per platejat o daurat per immersió, s'agafaria la moneda i es sucaria, es banyaria amb un bany de metall noble. També pot ser que rebaixi la llei del metall, això dona unes monedes d'aquestes característiques. És una tècnica que s'utilitza poc perquè realment el guany no l'és tant. També es fan certs aliatges amb estany o plom, que són materials, que són metalls que ja són prou emblanquits i donen aquest aspecte més platejat de la moneda. O també a vegades es pinten les monedes, sobretot s'utilitza en època moderna. Aquí podem veure un exemple, en aquest denari, que és una peça de plata, que l'han pintat d'un color or per fer-lo semblar, per fer-lo passar per un auri. Un altre dels mètodes utilitzats per la falsificació del metall del cuspell és el folrat. El folrat presenta una tècnica molt més complexa, però també més exitosa, i que ja es documenta en les primeres falsificacions del segle VI abans de Crist. És de fet com una moneda de xocolata. El forrat consisteix en recobrir un cuspell de metall comú, un cuspell sovint que és de bronze o de coure, amb una làmina molt fina de plata, i això s'escalfa. Amb una temperatura determinada i a un temps determinat, el que es fa és que els dos metalls es solidifiquen, es queden units. Després aquesta peça s'encunyaria i ja estaria feta la falsificació. L'aplicació en la perfecció d'aquesta tècnica depèn de que el folrat es vegi abans o després. Aquí a baix podem veure una seqüència en el que el folrat ha estat perdut. És un denari d'Antoni Pius, en el qual aquest és una peça oficial, una peça original, i com paulativament aquest folrat, justament a través del desgast que va patint la moneda, el va perdent. Aquí ja pràcticament no queda res. Els cantells de les monedes sovint és una cosa que passa bastant per alt, però és un dels llocs on es descobreixen més les falsificacions, aquests petits fraus. Si la tècnica que s'ha emprat és la fosa, es veu el que s'anomena el borrelet, que és en la unió dels dos motllos el sobrant de metall que surt. I és una mena de rebava que va apareixent per tot el cantell de la moneda. Si la tècnica que s'ha emprat és l'encunyació, el que es veu és una petita fissura en el cantell de la moneda que és el resultat de la unió de les dues làmines. Això si la peça no ha estat llimada. Si la peça ha estat llimada, si ha estat llimada al seu cantell, ja de per si és sospitosa. Aquests sofisticats mètodes de fabricació que van adquirint els falsaris, així com el bon art de moltes d'aquestes peces, constitueixen, sens dubte, un greu problema per l'Estat. Tot això es recull en una pluralitat de notícies de naturalesa legal que s'associen a la prevenció i a la persecució d'aquest tràfic falsari des del dret romà i visigòtic fins a l'actual Codi Penal. Ho trobem en Ulpià, que ja ens parla de monedes prohibides fabricades en estany i plom, amb monedes falses. L'Àlex Cornèlia dels falsis, promulgada en l'any 81 per Sula, també mostra un exemple de les penes severes que s'imposen als falsificadors. Val a dir que els càstigs imposats als falsaris eren dins la legislació els més durs que es trobaven i eren castigats amb les penes més severes. Tot i que això sí, hi havia diferències entre l'estatus de la persona. Si era un home lliure, si era un honestiore, el càstig que se li imposava era la deportació i la confiscació dels béns. Ara bé, si era un esclau, si era un humiliore, el càstig que s'imposava era la mort. A l'antiguitat tardana, les fonts escrites també ens documenten la generalització de moneda falsa a finals del segle IV i durant la primera meitat del segle V, les mostres de falsificació la trobem en tot un seguit de lleis, com aquestes que queden reflectides a la diapositiva, i com a novetat, en època de Teodosi, els falsificadors els culpen de traïció i els torturen perquè delatessin els còmplices. La pena que s'aplica és la de ser cremats vius i, a més, ofereixen, si els delates, una recompensa, a modus d'incentiu. La llei també reprimia tant la falsificació de moneda com tot tipus d'adulteració i manipulació que es fes del numerari oficial. Una pràctica molt freqüent era el retall que s'efectuava a la moneda de metall noble. Les monedes d'or i de plata eren retallades i llimades per treure aquesta part del metall, que un cop fos, servia per produir noves emissions. Aquesta acció també era perseguida i castigada per llei. A més de les lleis de caràcter punitiu, l'Estat pren una sèrie de mesures per prevenir i dificultar la falsificació. Una d'elles és el perfeccionament dels processos de fabricació a través d'innovacions tècniques. Ja hem vist que han passat de la fosa a l'encunyació, que l'encunyació és un mètode molt més difícil de falsificar en principi. També es creen mecanismes destinats a poder verificar la bondat de la moneda, com són tot tipus de balances i pesals específics per cada un dels nominals. Es multipliquen també les marques de control. Un exemple tenim que, amb la finalitat de plantar-los cara, els tres viri monetales, que són els que encarregats de fer la moneda, multipliquen les marques de control amb lletres i tot de petits símbols que dificultin aquesta falsificació. També assetgen, en alguns moments molt determinats, el dentelatge, que és aquestes petites dents que mostren algun dels denaris, val, per dificultar la falsificació. Vale, i això es fa com a tècnica prèvia a l'encunyació. En darrer lloc apareixen també altres funcionaris que s'anomenen canvistes o numularis, que tenien l'obligació de verificar la qualitat de les monedes. La qualitat de les monedes es verificava punxolant-les. Era una garantia de que aquella moneda havia passat un control i en cas de que fos falsària, el fet de punxonar-la descobria també l'ànima de sota. Es podia veure si era o no falsa. Les mesures que s'adopten per la moneda oficial milloren molt la qualitat de la moneda, però com veurem, a la llarga també són copiades. Aquest denari que en principi el fan serrat perquè fos per dificultar la falsificació, el falsifiquen també aquestes marques dels numularis i quan ja tenen dubtes realment importants no, no dubten a aplicar el cisell, fan un tall directament de la moneda, són aquests dos exemples d'aquí, o un forat fins a veure on t'arriba la plata. Introduïdes ja una mica les nocions sobre les tècniques de fabricació a l'antiguitat, passarem a parlar de les monedes que es troben a la ciutat. La colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barquino és una fundació ex novo, neix a finals del segle X abans de Crist, per articular i organitzar un ampli territori de la Tarraconense. El lloc triat per la fundació del nucli urbà és un petit relleu que en època medieval seria conegut com a Montaver. Dins d'aquest espai es desenvolupa el nucli central de la ciutat, que primerament fou delimitat per una muralla d'època augustal i posteriorment amb una segona línia defensiva que se li adossa en època ja baix imperial, un total de 78 torres, algunes d'elles visibles en alguns punts de la ciutat. La situació de Barquino dins del límit de l'imperi romà repercutirà en alguns episodis històrics, però també de manera important en el proveïment monetari. D'on arriben les monedes utilitzades a Barquino? On es fan? Aquí no tenim seca pròpia, de fet no en tindrem fins al segle V. Durant l'imperi, la seca imperial principal és Roma, que comparteix protagonisme amb algun altre taller de manera puntual, que es troba a França, com és el taller de Lugdunum o Arelate, i també de manera puntual algun taller itàlic, com és Treveri. A la península ibèrica i en zones frontereres de l'imperi també hi ha diversos tallers municipals que són seques provincials que emeten exclusivament bronzes. En el Baix Imperi apareixen nous tallers monetaris, tant occidentals com orientals. Per tant, i en resum, a Barquino ens arriba a numerari, a més de les seques més properes, això és lògic, són les que abasteixen amb més rapidesa la ciutat, i majoritàriament amb una presència important de seques occidentals, tot i que esporàdicament també trobem alguna dèbil aportació oriental. En quant a la moneda falsa que explicàvem a l'inici de la conferència, aquesta moneda falsa que s'obté, que us fabrica per a l'obtenció de guany econòmic, se n'han trobat un total de 7. Realment és un percentatge petitet. La tècnica utilitzada és el folrat, però tenim 6 peces folrades de plata i una d'or, en 3 intervencions diferents. De moment és el que hi ha. Una és Sant Àgata, precisament aquí al costat, Sant Miquel i Vila de Madrid. Totes aquestes monedes han estat descobertes perquè en menor o en major grau ja presenten cert percentatge de pèrdua de la coberta del metall, d'aquest metall noble. Una d'elles és un denari d'August de l'any 4 al 2 abans de Crist, amb marca de seca Lugdunum, que es va trobar arrel de que es van fer una sèrie de remodelacions a la capella de Sant Àgata per reforçar els seus vestiments a l'any 71. Com poden veure a l'envers, on apareix August, l'efigi d'August, encara es conserva prou bé, però en canvi al revers la pràctica totalitat de la pèrdua del folrat és bastant gran. Un altre denari, del qual és aquest d'aquí, del qual pràcticament ja no es queda més que una minúscula part d'aquest folrat, i sabem que és un denari fals perquè és de bronzes i els denaris eren de plata, ha estat trobat a Vila de Madrid, fora de context, no va estar dintre de tomba, tot i que en les tombes, en aquesta interessant necròpoli que ja fou excavada en el seu dia per la doctora Julià Beltrán, es van documentar una sèrie de monedes en tombes que s'ha pogut documentar bé el ritus de Caronte i també molts dels exemplars, la major part dels exemplars perforats que es troben a la ciutat, on la moneda ja, o la moneda ja adquireix un altre paper més, diguem-ne, més característic d'aquesta simbologia o com a paper productor, paper protector. El major nombre de monedes està trobat a la plaça Sant Miquel. Aquí va haver-hi una església en el segle X, que fou enderrocada a finals del segle XIX. No és que sigui una excavació molt important, aviam ho és, s'ha donat més de 1.500 monedes, però sobretot és una de les excavacions que s'han realitzat a la ciutat potser més gran. En ella es troben 4 denaris de plata i un sòlidus d'or folrat del segle de finals del segle IV, que presenta també, com poden veure, una perforació. Com a resum, tenim que són els tres punts de la ciutat que han donat de moment moneda falsa. Potser que demà seguim obrint paperines, paperets i continuïn sortint. Esperem que sí, perquè hauria de sortir-ne. Però realment el que documenten almenys aquestes monedes és que el percentatge que ens arriba de falsificacions tant d'or com de plata realment és molt petit. Molt més petit inclús que el que es dona per Hispània, que s'estableix en un 5%, que ja de per si és petit respecte a les falsificacions que es donen per tot l'imperi. Aquestes falsificacions es situen, com a la resta de l'imperi, en un moment molt concret, que és a la meitat finals del segle I i a inicis del segle I, i responen a un moment de crisi. Però com poden veure, la falsificació segueix, amb un denari d'Adrià del segle II i també en aquest sol ús. Per tant, té certa continuïtat. La imitació de bronze, trobem una gran representació d'imitacions que es troben en totes les intervencions que s'efectuen a la ciutat i que també circulen de manera conjunta amb la moneda oficial i a més complementen aquesta moneda i a vegades inclús són atresorades amb elles. Un cas molt clar el tenim amb un petit tresoret que es va trobar a la plaça de Sant Miquel. Consta de 56 monedes, amb el qual el 22% són monedes d'imitació, un percentatge bastant elevat. Les imitacions de bronze són la resposta a la manca de moneda de bronze de petit valor, que per qui no es documenten sobre diferents nominals i en diferents moments d'emissió. Les primeres imitacions arriben sota el regnat de Claudi I, com a resposta al tancament de les darreres seques municipals, i el valor més imitat és aquest, val? Les amb aquests reversos de Minerva. En el segle III també apareixen les imitacions dels antoninians. Les més imitades són les sèries commemoratives de Claudi II, aquestes d'aquí, del tipus altar, i també alguna de l'imperi gal. Aquestes peces presenten una característica que és a mesura que va passant el temps es van reduint en quant a tamany. Un altre moment hi apareixen a partir del segle IV, que són i que responen a aquestes imitacions de les sèries urbanes dels anys 330 i 340. Les més imitades són els tipus de Constantinòpolis i Urbs Roma. Un altre moment són en les imitacions de Magnenci i de Cenci. I el moment on les imitacions són més abundants és precisament en aquest any, el 348-361, que són majoritàriament inspirades en el tipus Felten Reparatio del cavaller caligut. Són aquestes d'aquí, aquest és l'exemplar original, totes aquestes són imitacions. També, com podem veure, amb el pas del temps, aquest nominal fa 17 mil·límetres de diàmetre i n'hem trobat documentats a la ciutat que es corresponen a aquests dos d'aquí, de 17 a 6 mil·límetres. O sigui, que imagina't si es redueix el diàmetre de la moneda. I segueixen circulant. L'última onada les trobem en aquests prototips dels anys 381-386. I en principi és aquesta la darrera onada de monedes d'imitació perquè fa el bronze d'època romana. Sobre aquestes monedes de bronze, a part d'imitar-se, el que es fan també és una sèrie de manipulacions que alteren l'aspecte de la moneda per tal d'aconseguir divisors o numerari més petit. Un d'ells és la partició que realitza sobre bronzes pesats de l'imperi i també espècies numeràries de tots els períodes següents. A part de la partició, també les monedes es retallen. El retall és una amputació d'un tros o més d'una moneda que sol realitzar-se amb cisalla o amb tisora. I el retall es realitza per adaptar aquestes emissions més antigues que encara continuen circulant a les emissions de noves monedes que es fabriquen i que, poc o molt, arriben també a la ciutat. Tots aquests processos que pateix el bronze, tant les imitacions, la partició com els retalls, el que ens documenten és una manca de moneda important. Són estratègies d'origen local o privat, no és l'Estat qui ho fa, que serveixen per multiplicar el numerari i introduir moneda de valor inferior. Explicarem l'últim cas de moneda que també ha de ser considerada falsa, que és aquestes emissions dels usurpadors. El nostre cas, perquè atany a la ciutat pròpiament, el trobem a inicis del segle V, un dels moments claus que aquesta ciutat ja té de per si un protagonisme prou important. Un dels moments claus serà l'aclamació d'un usurpador que és Màxim, anomenat o dit el Tirà, que a més fabricarà moneda a la ciutat. És aquest d'aquí, perquè li puguin posar cara. Màxim fou un membre de l'aristocràcia local hispana que amb l'ajut dels seus soldats va ser proclamat August de la Tarraconense. Fent ús del seu poder i legitimant el seu reconeixement oficial, emet moneda al seu nom a Barquino durant els anys 409-411. És l'únic testimoni, per això és important, és l'únic testimoni de la instal·lació d'una seca monetària a Hispània des de l'època del Juli Claudi, des que tanquen les seques a l'inici de l'imperi. Els altres protagonistes d'aquest període és l'emperador legítim, que és Honori, un emperador occidental, i Constantí III, que és un altre usurpador, coetani de Màxim, i que es troba a la Gàlia. Com poden veure, tots tres, l'emperador legítim i els dos usurpadors, utilitzen epigrafies i iconografies semblants, com poden veure en els reversos que es presenta aquesta Roma asseguda amb una victòria a la mà. Màxim adopta un sistema monetari diferent i peculiar per l'època, que es caracteritza en que no fa monedes d'or, només fa monedes de plata i de bronze. En l'exerc, en aquesta línia d'aquí que apareix a sota de les monedes i és on normalment ens indica la procedència, és on posa el nom de la seca, apareix la marca de seca, és aquesta que veuen aquí, es veu molt malament a la moneda, però és que realment costa molt trobar-ne un en bon estat, que seria SMBA, Sacra Moneta Barquinonense. Arqueològicament no s'han trobat indicis de l'existència física de cap taller a la ciutat, perquè potser compartís espai amb altres oficis o que inclús fos mòbil o fos ambulant. Màxim fa síliqües de plata, se n'han documentat en total en col·leccions i en museus un total de 50. A la ciutat no s'ha trobat encara cap. El que sí que es documenten són nominals de bronze, tot i que en fa amb poca quantitat. D'aquí, en principi, hem acabat. Farem una petita recopilació del que és la moneda falsa i els tipus que hem anat veient. Hem vist que com a moneda falsa entenem aquella moneda que ha estat fabricada per obtenció de guany econòmic, però també hem d'entendre com a moneda falsa aquella que, mantenint el mateix pes i llei de la moneda oficial, es produeix fora de l'àmbit oficial, com són les imitacions o les emissions, aquestes il·legals, dels usurpadors. Per què es dona el fenomen de moneda falsa? Normalment s'associa a períodes de crisi. Tenim una gran pluralitat de notícies de naturalesa legal que s'associen a la prevenció i persecució d'aquest tràfic del dret romà des d'època romana visigoda fins a l'actual codi penal. Es continua perseguint. No se sap, la veritat, gaire cosa ni de les seques oficials, se sap alguna cosa de la seca de Roma, però no es coneixen gaires aspectes a l'antiguitat de l'espai que ocupaven aquestes seques, i encara molt menys dels falsaris, perquè és una activitat que evidentment voldran amagar. Les tècniques que s'empren a l'antiguitat és la fosa i l'encunyació, com ja n'hem parlat. L'encunyació és, com hem vist, una tècnica més complexa i especialitzada. I en quant a la ciutat de Barquino, és una ciutat que manté els seus usos monetaris, ens arriben peces falses, peces que han estat falsificades a través de la tècnica del folrat, però que el percentatge que ens arriba realment és molt, molt petit. La situació que manté Barquino dins dels límits de l'imperi romà, allunyada d'aquests centres productors, repercuteix de manera important en el proveïment monetari, i tot i que es documenta una manca d'aprovisionament oficial en certs períodes històrics, aquesta manca de numerari serà pal·liada mitjançant estratègies d'origen local o privat, com hem vist que són les imitacions, la partició i el retall. Aquest numerari, almenys en època antiga, fins a l'inici de l'antiguitat tardana, es veurà complementat per les noves encunyacions de la pròpia seca, que s'emeten sota l'usurpació de Màxim a inicis del segle V. I fins aquí. Moltes gràcies a tothom.
Moltíssimes gràcies. I ara, com sempre, vostès tenen la paraula per fer les preguntes que vulguin a la Montserrat, després d'aquest recorregut a través de tots els diferents graus de legitimitat i utilitat de la moneda. Allà n'hi ha una, però esperi un momentet que així ho enregistrarem. Ara.
Hola, una pregunta. Disminuïen també les autèntiques o no, només les falses, amb l'ús?
Sí que amb el temps aquestes peces de bronze, també disminueixen de pes i de tamany inclús. I es van trobant cada cop més petites. I de fet, o sigui, les imitacions el que fan és calcar, copiar aquest numerari oficial. Però normalment les que es troben són més petites de les que s'estan enviant o emetent en aquell moment.
Hola, bona nit. En diferents documentals i coses que he llegit, sembla ser que des del punt de vista oficial també hi havia una certa tècnica de falsificació per part de les seques oficials, de la part de, diguem, de certs emperadors. No sé si això és cert o no. En un documental en concret vaig sentir que Neró, amb les seves, podríem dir, situacions deflacionàries, havia reduït el pes de la moneda i havia fet la tècnica del folrat. També en època bizantina, que en època, diguem, pel tema de la deflexió, havien baixat el pes de la plata i de l'or. Per tant, podríem dir que des del punt de vista oficial també hi havia una certa falsificació. Això es pot considerar així?
Personalment jo no ho crec, no he estudiat gaire el tema, però sí que és veritat que hi ha molts autors que ho donen com a cert, no? Que diguem-ne que inclús la pròpia seca oficial, perquè té manca de numerari, manca de material, manca de metalls, doncs falsifiquen o fan aquestes tècniques. Jo no ho crec, personalment no ho crec. No sé si Marta vols ampliar alguna cosa al respecte. Marta Campo, ella ha treballat molt més aquest tema de l'antiguitat, monedes falses oficials.
No, amb aquest aspecte de si els estats antics varen falsificar-se la seva pròpia moneda. El més conegut és Atenes en el segle, finals del segle V, que li faltava el metall i llavors feien el sistema de la moneda folrada, de fer un cuspell de bronze i ho recobrien de plata. Tots els altres normalment no s'accepten com a la pròpia falsificació. Sí que hi ha, no domino el tema, però en època medieval, això la Maria?
En època medieval el que sí que expliquen moltes cròniques és que durant períodes bèl·lics, lluita entre dos reis, es dedicaven les seques oficials a falsificar moneda del rei contrari per introduir-la en el territori a què anaven a atacar per alterar l'economia d'aquell regne. Aleshores, això sí que està documentat. Això Pere III, el cerimoniós, era un rei especialista en falsificar moneda dels contraris. Per època antiga jo no ho he estudiat, però per època medieval sí que es dona.
Estan rebuscat.
Més preguntes?
Sí. Quanta de moneda de plata per l'antiguitat, quanta n'hi ha de falsa i quanta de folrada o d'oficial? Has pogut, més o menys, no les imitacions, que és molt complicat, però de denaris oficials també se n'han trobat? O...
Sí, sí que se n'han trobat denaris oficials. La quantitat no ho sé, no ho sé. Però sí, del tant en tant en algun apareix i és, ostres, no? Una peça de plata. Sí.
Sí, aquesta referència que has dit, senyalant una moneda, que a la banda de baix hi havia una referència de on era feta la moneda.
Seca.
Sí, sí. O sigui, això passa amb totes les monedes o amb quines passa?
Normalment és a partir del Baix Imperi on apareix la marca de seca, perquè en època imperial, com hem comentat, pràcticament només hi havia la seca de Roma, la seca principal, la seca imperial que matia. Val? També hi ha algun taller que es distingeix a través de petites característiques, però per època imperial només és Roma. És a partir del Baix Imperi, per totes les crisis internes que s'estan duent en aquell moment, on hi ha els tallers, diguem-ne, marquen les seves monedes i, per tant, la seva procedència. Realment es facilita la feina i és una eina d'estudi interessant. El que passa que també que la moneda del Baix Imperi arriba tan sumament rodada perquè circula molt que pràcticament no es veu. Però bueno, almenys ho fan. Sí.
Sí, jo una cosa que no he acabat d'entendre. Diu que a l'època de Claudi va clausurar seques locals a Claudi o no ho he entès bé?
De fet, en parlar de l'imperi, a part de la seca de Roma, hi ha tota una sèrie a la península i en certes parts de l'imperi, com és el Limes, hi ha algunes seques provincials que estan funcionant també. A partir de Calígula aquestes seques es tanquen, de manera que si rebíem en època imperial moneda de l'imperi, moneda d'aquestes seques, a partir d'aquí ja no podem rebre més i torna a venir tot de la seca principal de Roma. O sigui, a partir de l'època de Calígula, i ja és amb el regnat de Claudi, es donen les limitacions precisament per aquesta manca de numerari que hi haurà.
Gràcies.
Una pregunta, surt una miqueta de la moneda falsa d'això. És, per exemple, s'acunyaven unes monedes, suposant les bones, les que no eren falses. I quina base, com si diguéssim, de riquesa hi havia darrere? O era la moneda en si el que era la riquesa? O sigui, va haver una època, no, de que es feia tants bitllets or, no, depositat als bancs.
És la moneda en si, de fet, perquè la moneda circula per el valor que té.
O sigui, era la mateixa moneda.
Correcte.
O sigui, no era que hi hagués or en algun lloc.
No.
Algun valor de pes, no?
No, és el valor de la moneda en si. Allà darrere una altra pregunta.
Hola, bona nit. Jo volia saber si quan es trenca l'imperi, si la part oriental de l'imperi, la de Constantinople, hi havia una seca sola o passa com a la part occidental? També hi ha diverses, o sigui, cada lloc fa la seva moneda diferent.
A la part imperial, a la part de occidental de l'imperial, les seques continuen, de fet.
Però
amb el trencament continuen també aquestes seques emetent.
Però la part oriental, diguéssim, passa com en temps de Roma, que només hi ha una seca que és la que fa... O són distintes?
Ja a partir del Baix Imperi, sí. No sé si en època de l'Alt Imperi n'hi ha, no recordo ara, no sé si en 4, 5, 7 seques, a partir del Baix Imperi això es multiplica pràcticament per 10. O sigui que hi ha seques per precisament proveir de numerari a tots aquests punts conflictius que necessiten emergència i urgència de moneda ràpida.
Bé, jo també tenia una pregunta i és fins a quin punt tota la moneda falsa, quin nivell de circulabilitat tenia? O sigui, trobem per exemple que la moneda falsa circulant a Barquino és tot un conjunt de monedes falses molt territorialitzat que venen d'un àmbit reduït, o realment tenien èxit suficient aquestes monedes com perquè en trobis per tot l'imperi i que han circulat doncs, allò milers de quilòmetres. Quins són els patrons de circulació i per tant d'acceptabilitat d'aquesta moneda falsa?
L'acceptabilitat de la moneda falsa serà aquella fins que el frau es detecti. A partir de quan el folrat sigui visible, allò ja ho deixen. El que passa que sí que no hi ha cap sistema, no hi ha cap, diguem-ne, organisme que se n'encarregui de recollir aquesta moneda. Llavors te les vas trobant desfassades en estrats més tardans per diferents punts. De vegades, com és el cas d'aquests sòlidus que hem vist que ha sortit a la plaça Sant Miquel, el trobem perforat. Això indica que aquesta moneda folrada ja ha estat desmonetitzada, ja ha perdut aquest valor econòmic i ha passat a tenir un valor més simbòlic. D'on venien aquestes monedes falses? És complicat de saber, perquè encara que et posi la marca de Sekaluk Dunum, es poden haver falsificat aquí, allà o a alguna altra banda, no se sap, perquè el que fan és falsificar els tipus que tenen més coetanis, més al corrent, més a la vora.
Més preguntes? Aquí n'hi ha una altra.
No, jo volia saber si hi havia algun altre tipus d'elements d'intercanvi que no fossin les monedes, no? O sigui, altres...
La moneda és el tipus d'intercanvi més utilitzat, però continua el troc. El troc, de fet, fins al segle XIX es continua utilitzant.
Una altra pregunta. Aquí s'ha dit que es penalitzava, depèn de la categoria de la persona, no d'una manera o una altra, però la persona que en fabricava o la persona que la feia córrer? Perquè clar...
Al principi t'havien d'enganxar amb tots els ets i els uts. O sigui, no era fàcil descobrir, diguem-ne, no era fàcil descobrir o enganxar algun falsificador. Podien haver-hi sospites, per això a partir de l'antiguitat tardana ja també s'incentiva, no?, el fet que et delatin, però en principi t'havien d'enganxar amb tots els ets i els uts, perquè si no ja entres dintre del perjuri.
Tindria que ser, no? O sigui, una seca.
Con les manos en la massa, sí. No una seca, sinó algun taller clandestí, a vegades algú que aprofitant que tenia la infraestructura també aprofitava i feia moneda. Això s'havia donat.
Però no la persona, per exemple, que feia un intercanvi, comprava, portava monedes...
Aquesta pobreta, si es detectava el frau, doncs es quedava sense la moneda i el valor que representava, evidentment.
Però no la mataven.
No, aquest no, aquest no. Havia de ser el que hi falsificava.
Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Bé, doncs, en fi, esperem saber detectar també nosaltres les monedes falses, més a saber si amb tot això de l'euro... No ens ha passat alguna cosa i encara no ens n'hem adonat i segueixen circulant i un dia d'aquests els rasquem i trobem que són de plàstic per dins. Moltes gràcies a tots vostès. Com els deia, la qüestió monetària és una de les línies de llarga durada de recerca del museu. En el proper programa dels diàlegs, que sortirà el mes de febrer, ja veuran que el doctor Albert Estrada Rius ens parlarà d'un seguit de temes relacionats amb l'emissió monetària a Barcelona des de l'edat mitjana fins als temps moderns. I continuarem. Moltes gràcies, Montserrat, moltes gràcies a tots i comptin bé les seves monedes.
Gràcies.